Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat aquesta tarda dues noves iniciatives per combatre la Covid-19 i evitar que hi hagi rebrots a la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa Marta Ferrés està l'encarregada de fer l'anunci del nou dispositiu, que consistirà en la presència de 38 informadors als carrers i la instal·lació de 5 dispensadors de gel hidroalcohòlic a tota la ciutat. Ferrés ha donat més detalls de la feina dels informadors.
Sobretot, tasques de vigilància, de que la gent porti la mascareta, de que la porti ben portada, la posi i la porti ben portada, de poder advertir, doncs, quan hi ha algun comportament des d'aquest punt de vista, doncs, que no sigui el correcte. També aquests equips, aquestes 38 persones, també formaran equips per anar faran porta a porta a tots els comerços per recordar que és molt important no baixar la guàrdia. Sobretot que els comerços, doncs, mantinguin els hidrogels, es mantinguin les distàncies de seguretat, el tema dels aforaments.
Ferrés també ha fet una crida a la responsabilitat individual de cadascú perquè el virus no es torni a estendre per Sabadell.
Avui també hem sabut que ja s'estan fent els primers passos per construir una nova comissaria al nord de la ciutat.
La Junta de Govern local ha aprovat de forma inicial el Pla Urbanístic de Desenvolupament d'Equipament Comunitari, o el que és el mateix, ha permès que un espai de la Plana del Pintor pugui acollir la futura comissaria policial. És una de les promeses de la campanya electoral del PSC, tot i que encara no té calendari ni pressupost.
I l'escriptor sabadellenc Roc Casagran ha participat en el llibre Nits d'estiu.
Es tracta d'un llibre escrit a 22 mans on el de Sabadell ens trasllada a un camp de refugiats. Com ha explicat a Ràdio Sabadell, és un tema que tenia pendent i que per fi ha pogut treure. Tots els contes han estat escrits els últims mesos durant el confinament i ja és a les llibreries.
I en esport repassarem què ha dit l'entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo, a l'Hotel Suís el dia en què hem entrat en la setmana de l'inici del play-off d'ascens. Tot plegat ho repassarem en la pròxima mitja hora amb Toni González, a les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, analitzem l'estat dels serveis. I aquesta tarda hem tingut un bon xàfec a Sabadell, que ha deixat un ambient refrescat. Tenim 22 graus a la ciutat. Li preguntem a en Jordi Mateu què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Els xàfecs ja afecten molts punts de Catalunya, sobretot punts de la meitat nord, i és que les nuvolades es van desenvolupant en molts punts de muntanya. I atenció, perquè els xàfecs podran ser força extensos, afectant principalment, com diem, punts de la meitat nord del país, però també d'altres punts, de forma més dispersa, d'altres punts de muntanya i també fins i tot àrees properes. Per tant, xàfecs que poden tenir una extensió considerable al llarg d'aquestes properes hores. Però sobretot, atenció, perquè aquests xàfecs, que sovint aniran acompanyats de tempesta, localment poden ser d'intensitat forta i anar acompanyats fins i tot de calamars o pedra. És important anar seguint els avisos que s'han emès per intensitat de pluja a la nostra pàgina web www.meteo.cat. Pel que fa a la temperatura, tindrem valors més baixos, una baixada de temperatura que a més es mantindrà de cara a la jornada de demà dimarts, un dia que durant la primera meitat del dia tindrem força sol, tot i que els núvols alts i mitjans ja aniran en augment, i durant la tarda, novament, creixement de nuvolades, principalment a punts de muntanya i sobretot a la meitat nord, en aquesta zona, fins i tot també demà podrien ser els xàfecs d'intensitat forta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Terrassa, la C58, en sentit a Manresa, i també trobem complicacions en l'enllaç amb la B30 a l'alçada de Barberà del Vallès a l'autopista, a l'AP7. Al nus de la Trinitat també hi ha retencions, 5 quilòmetres i mig a la ronda de dalt en sentit nord. I a dins de la ciutat de Barcelona, aquesta ronda de dalt també presenta complicacions. En sentit Sabadell, ho fa des de Sant Gervasi fins a Horta. Passant gairebé 5 minuts de les 7, Sabadell vol evitar situacions de rebrot de la Covid-19 com les que s'han detectat a poblacions com l'Hospitalet o a la comarca del Segrià. Per això l'Ajuntament ha reunit avui d'urgència la Comissió de Seguiment del Coronavirus i ja ha decretat les primeres mesures de seguretat. Un equip de 38 persones repartides per 7 punts diferents de la ciutat informaran a la ciutadania sobre com i quan s'ha d'utilitzar la mascareta i vetllaran perquè respectin les mesures de seguretat decretades per la Generalitat.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha descartat que a hores d'ara la ciutat pugui experimentar un rebrot de coronavirus. De fet, segons dades del mateix consistori, en una setmana s'han detectat 13 nous positius i en les últimes 24 hores no se n'ha detectat cap. Tot i això, l'Ajuntament vol prevenir abans que curar i, per tant, reforçarà les mesures de seguretat a la ciutat. Començaran per aquests punts Covid, aquests espais per on 38 professionals de l'Ajuntament vetllaran perquè respectin les mesures implementades des de la Generalitat, és a dir, que es porti correctament la mascareta i que es mantingui la distància de seguretat. Tot i afirmar que aquests agents són purament informadors, Farrés no ha descartat que en alguns escenaris puguin sancionar els ciutadans.
Aquest dispositiu, com us deia, sobretot té una funció informadora, per tant, de recordar a la gent la importància d'aquestes mesures, però no es descarta que, evidentment, si veuen que realment hi ha gent comportaments que en aquest cas són molt flagrants pel que fa a que no es compleixen les mesures, doncs, evidentment, hi haurà una coordinació total amb la policia, també amb els inspectors de via pública, també amb els inspectors de salut, per tal de poder, en cas que sigui necessari i com a mesura final, poder activar sancions.
Aquests agents també informaran els restaurants i els bars sobre les mesures de seguretat, com també vetllaran perquè els comerços s'hi adhereixin. Complementàriament, des del consistori han instal·lat 5 dispensadors de gel hidroalcohòlic a 5 punts diferents de la ciutat.
També hem aprofitat per instal·lar 5 dispensadors com els que veieu aquí. Són 5 dispensadors que estaran, en aquest cas, en la plaça del Pi, en l'Eix Macià, al Passeig, també a la Palladero, és a dir, a Rambla amb Gran Via i en el sud de la ciutat, per donar també aquest missatge que evidentment que és molt important mantenir tot el tema d'higiene de mans i, per tant, poder posar a disposició de la ciutadania de forma gratuïta en aquests diferents punts de la ciutat per poder fer aquest acompanyament a la ciutadania.
A partir de demà mateix, l'Ajuntament també comunicarà a través del seu compte de Twitter del nombre de nous casos positius a la ciutat. D'aquesta manera, el consistori vol que la ciutadania prengui consciència de la importància de mantenir les mesures de seguretat davant del coronavirus.
I l'Hospital de Sabadell rebrà pacients greus sense Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova. El centre lleidatà ja ha començat a derivar pacients no Covid a altres hospitals catalans per reduir la seva càrrega assistencial arran del rebrot que s'està vivint els últims dies a la regió. En concret, els pacients greus de les àrees sanitàries del Pirineu seran els que vindran al Parc Taulí, tot i que també s'emportaran a Manresa, Igualada o Reus. Des de l'Hospital Sabadellenc expliquen que és una mesura habitual, tot i que ara es faci de forma excepcional pel coronavirus.
Encara sobre l'Hospital de Sabadell, avui el Parc Taulí ha donat d'alta el tercer pacient que tenia ingressat per coronavirus. Això fa que la xifra total de persones hospitalitzades amb la malaltia sigui de 2 en tota la corporació. Per altra banda, demà s'aprovarà el nou pla de contingència que el centre hospitalari ha estat redactant els últims dies de cara al possible rebrot de la tardor. Pel que fa a la resta de dispositius, com l'Hospital Temporal Vallès Salut, el Taulí recorda que és competència de la Generalitat activar-los quan sigui necessari.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El govern municipal continua treballant per fer realitat una de les promeses electorals del PSC, una comissaria nova per a la policia municipal a la zona nord de Sabadell. La Junta de Govern ha donat llum verda al canvi d'ús del solar on s'ha d'ubicar l'equipament, tot just al darrere de l'actual Biblioteca del Nord. Aquest tràmit suposa deixar l'escenari preparat per tirar endavant la construcció de la nova seu de la policia municipal un cop ho permeti el pressupost.
La voluntat de l'executiu local és començar a aixecar la nova comissaria l'any 2022 i el d'avui era un tràmit administratiu indispensable per avançar en tot el procés. De moment, però, només s'aprova de manera inicial el canvi d'ús dels terrenys situats a l'illa situada entre la Ronda Navacerrada i els carrers Sant Port, Argentera i el Cuzbierre. En parla la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
El que és l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per tal de poder desenvolupar el que és l'equipament de la comissaria del Nord, la nova comissaria on estaria ubicada la Policia Municipal de Sabadell. És el primer pas urbanístic per tal de poder construir aquesta comissaria amb aquests terrenys ubicats al barri de la Plana del Pintor. És un projecte que no té cost de moment i per tal creiem que es podia iniciar perfectament i un cop el tinguem iniciat i el tinguem aprovat, doncs ja veurem quan es pot dur a terme.
Actualment l'espai s'utilitza com a aparcament per als vehicles dels veïns de la Plana del Pintor i de moment així continuarà sent. I és que l'aprovació d'avui de la Junta no implica la redacció de cap projecte constructiu o un calendari d'obres. De fet, la crisi del coronavirus i els efectes econòmics que se n'han derivat podrien endarrerir alguns dels projectes definits com estratègics per al govern de Marta Ferrés.
La trentena de parades que cada dissabte s'instal·len al mercat ambulant dels Marinals a l'entorn del mercat municipal del barri s'ubicaran únicament al carrer La Palma. És l'acord al qual han arribat els marxants amb l'Ajuntament, tot plegat després que aquest dissabte els paradistes mostressin malestar perquè amb la necessitat de preservar la distància de seguretat algunes parades quedaven pràcticament amagades.
La pandèmia de la Covid-19 va deixar en suspens l'activitat dels mercats ambulants. Fa un mes els paradistes podien tornar a la feina, però en casos com el dels Marinals, en una ubicació diferent, al carrer Quebec. L'objectiu era disposar de més espai per poder garantir la distància de seguretat entre els diferents punts de venda. Aquest cap de setmana, però, els marxants han tornat al lloc original, al carrer de la Palma. Una decisió que d'entrada no ha acabat d'agradar a tothom, ja que alguns paradistes van haver de col·locar-se als carrers Irlanda i Conillera molt allunyats de la resta de venedors i sense estar a la vista dels clients. Després de parlar-ho directament amb la regidora de Comerç, Sònia Sada, que es va desplaçar fins als Marinals, la idea és que la trentena de paradistes s'instal·lin únicament al carrer de la Palma per gaudir de les mateixes oportunitats. Ho explica la portaveu del col·lectiu, Núria Castillo.
Pues durant aquesta setmana treballarem sobre aquesta idea i de que surti el millor possible. Però el bo que ha sigut que això que et deia és que d'aquí avui ha sortit aquesta idea entre tots. Llavors això és molt positiu.
Sònia Sada justificava l'enrenou que va portar 10 marxants a no instal·lar finalment les seves parades, amb que sobre el paper de vegades no es veuen els inconvenients que poden sorgir sobre el terreny. En qualsevol cas, el conflicte està en vies de solució, de manera que els marxants puguin reprendre la seva activitat habitual als Marinals. La regidora de Comerç ha reconegut que el sector ho ha passat molt malament durant la crisi sanitària. Per això, els ha animat a sol·licitar les subvencions que posa al seu abast el consistori sabadellenc.
Fins ara, el col·lectiu de marxants no n'havia demanat. No estava dintre d'aquest circuit, perquè tampoc no era alguna cosa que s'havia plantejat per aquest tipus de comerç. I els hem dit que per què no, que demanin aquesta subvenció i els acompanyarem, els ajudarem a buscar fórmules de dinamització que encaixi, també per estem a un lloc a l'aire lliure, per al pas de la gent, tampoc no pots muntar un escenari aquí al mig perquè no facilitaràs la circulació de la gent, però segur que trobarem algunes cosetes que es puguin fer.
A hores d'ara, els 6 mercats ambulants de Sabadell ja han recuperat la ubicació original, tret del de la zona hermètica, que de moment es mantindrà al carrer Bernat Metge i no a Costa i 10, com era habitual.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Més coses, la campanya solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple arriba amb canvis a causa de la pandèmia, però en plena forma als seus 27 anys de vida. I és que enguany, per tal de garantir les mesures de seguretat i distància i evitar la propagació de la Covid-19, no s'ha fet el tradicional salt massiu. En canvi, s'ha habilitat l'opció d'ajudar la Fundació Esclerosi Múltiple a través d'una campanya en línia.
A Sabadell, un any més, la cita solidària ha comptat amb la implicació de les piscines de la Bassa, el Club Natació Sabadell, el Cercle Sabadellès, el Club de Tenis Sabadell i les piscines Joan Serra. Les instal·lacions s'han posat a disposició dels banyistes aquest diumenge per fer els seus metres solidaris i per vendre el material de la campanya, com ara samarretes, tovalloles i bosses. Enguany, però, no s'ha pogut fer el tradicional sala de piscina municipal, la qual cosa no ha impedit que tothom hi col·labori. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, explica el compromís de la ciutat amb la cita solidària.
Un any una mica estrany, perquè sabeu que cada any estàvem acostumats a tenir la foto de la gent saltant a les piscines. Aquest any la pròpia fundació ens va recomanar per tema, evidentment, de la pandèmia, no fer-ho, però malgrat tot el nostre compromís segueix intacte, no? I per tant, un any més, venir aquí a la Bassa, que com sabeu és la piscina més emblemàtica de la nostra ciutat, per acompanyar en aquesta lluita, per donar el nostre suport i sobretot la visualització, no? Que també és el més important, i prendre consciència que aquests dies només parlem de pandèmia, de Covid, però que evidentment hi ha moltes altres malalties que requereixen d'investigació.
Anna Castejón, afectada per la malaltia, explica que l'esclerosi múltiple es manifesta de formes variables i molts cops ocultes. Per això destaca que cal fer consciència per informar la població de les conseqüències.
Bueno, jo crec que sí, que hi ha molta gent que no és conscient i hi ha molta gent que potser la té i no ho sap, com jo, per exemple, perquè m'ho van dir fa anys que bueno, és controlant, però no m'ho van dir en ferm, definitivament. Llavors jo crec que sí, que encara s'ha de fer més conscienciació i que la gent ho vegi que tenir això no vol dir acabar en cadira de rodes. O sigui, que hi ha moltes coses que es poden fer.
L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica que ara per ara no té cura i que afecta prop de 9.000 persones a Catalunya. És la segona causa de discapacitat entre els joves després dels accidents de trànsit.
Un quart de vuit, repassem altres notícies del dia en un format més breu. El Parlament de Catalunya ha tombat la proposta socialista per connectar de forma directa la línia R4 de Rodalies amb l'aeroport del Prat.
Aquesta era una proposta que comptava amb el vistiplau de la majoria d'alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental. Precisament, Marta Ferrés ha lamentat que el Parlament tanqués la porta a aquesta proposta.
Doncs mira, a mi la veritat és que amb molta tristesa doncs, que en aquest cas Junts per Catalunya, Esquerra i el PP s'hagin doncs, aliat, i especialment doncs, Esquerra Republicana, que moltes vegades es queixa de les dretes i les esquerres, doncs mira, aquesta vegada conjuntament amb el PP votant, en contra jo crec que del que és una gran millora per la ciutat, que era tenir una línia directa i una connexió directa amb l'aeroport. Lamentar-ho i dir que nosaltres continuarem evidentment treballant perquè això sigui possible.
La idea de connectar la R4 amb el Prat contradeia la idea de la Generalitat, qui vol crear una línia de tren que faci el mateix recorregut però que estigui operada per ferrocarrils de la Generalitat.
I l'aeroport de Sabadell tanca el mes de juny amb gairebé 4.200 operacions de vol.
Una xifra que representa una caiguda del nombre d'enlairaments de l'11,4% en relació al mateix mes de l'any passat. La xifra de passatgers també ha disminuït aquest mes de juny fins als 255, pràcticament un 58,5% menys respecte del juny del 2019. Així n'ha informat avui Aena.
I en clau comarcal detingut un conductor que hauria atropellat un home la matinada de diumenge en una zona d'oci nocturn del municipi i després hauria fugit.
La víctima, traslladada en estat greu a l'hospital, va acabar morint. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 4:45 de la matinada de diumenge i en trobar la persona greument ferida van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar l'autor de l'atropellament mortal. Ara, agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.
Obrim pàgina cultural i ho fem parlant de l'última publicació de l'escriptor sabadellenc Roc Casagran. Nits d'estiu és el nou llibre de l'editorial Univers, una obra on 11 autors parlen sobre aquestes vetllades d'estiu. En el cas de Casagran, ha optat per enfrontar-se als seus records i ha escrit sobre la vida al camp als camps de refugiats.
L'escriptor sabadellenc ha visitat en diverses ocasions aquests camps i ell mateix explica en una entrevista al programa Connectats que li ha costat tornar a reviure aquests moments. Ara, però, ha trobat la manera d'enfrontar-s'hi.
El meu conte parla sobre els camps de refugiats. Era un tema que jo portava un cert temps, diguéssim, donant-hi voltes i amb ganes de poder-ne parlar, però necessitava una certa distància per una sèrie d'evidències que havia viscut i volia deixar passar el temps. I amb la proposta que em van fer des d'Univers Llibres per escriure un conte, em va semblar que era una bona oportunitat per deixar-me anar i amb un conte intentar explicar una mica una història concreta d'un d'aquests camps de refugiats.
Amb el seu relat, Casagran ha volgut tornar a posar sobre la taula els drets de les persones refugiades i anima la ciutadania a deixar anar la seva solidaritat.
A casa nostra, a Sabanell, a Barcelona, a Vic, a Alacant, on sigui que visquem, doncs també vivim envoltats moltes vegades de gent que ha cercat refugi en un cert moment i que ara intenten obrir-se camí. I es tractaria de ser prou generosos i simplement prou humans com per intentar donar un cop de mà sempre que sigui possible.
El llibre publicat per l'editorial Univers compta també amb els relats de Sergi Pàmies o Sílvia Soler, entre d'altres. Sobre plans de futur professional, l'escriptor sabadellenc ha assegurat que a hores d'ara se centrarà en cuidar els seus dos fills i que, per tant, no hem d'esperar novetats literàries seves fins d'aquí un temps.
I la 24a edició del concurs Mirna a la Cambra ja té guanyadors. Quins cantants han estat escollits per aprendre a interpretar els diversos papers de l'òpera que escoltem de fons, la flauta màgica de Mozart? En total, 51 persones es van presentar al concurs que s'ha celebrat els dies 8, 9 i 10 de juliol. D'aquests, 27 van passar les proves selectives i 15 han estat els escollits per fer el curs de professionalització a l'Escola d'Òpera de Sabadell i acabar interpretant aquesta flauta màgica a la Faràndula els dies 22 i 24 d'octubre.
La presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, ha valorat de forma molt positiva la 24a edició del concurs que porta el seu nom. Reconeix que patien per si la participació arran del coronavirus seria molt baixa, però resulta que ha estat tot un èxit.
i han vingut de tot arreu, perquè esclar, és un concurs que és per tot Espanya, no solament per Catalunya, sinó que és per tot Espanya, i han vingut de tot arreu, de Galícia, de València, de Euskadi, de Madrid, de tot de Catalunya, naturalment, i han vingut de València, de Mallorca, de tot arreu han vingut gent.
També, com diu la cambra, pel que fa a la qualitat dels aspirants, que ha sorprès gratament el jurat. Ara tots els escollits podran gaudir d'un curs de 2 mesos per aprendre a cantar òpera, sobretot per conèixer totes les tècniques que fan falta per interpretar correctament un personatge dalt dels escenaris.
Que ja estan fent cursos en els conservatoris o per professors particulars, però que només estan estudiant música i cant. Però, esclar, després hi ha tot el que és interpretació i aprendre... A trobar el personatge, no? El personatge que volen interpretar. Això és complicat i és difícil i en fi, ho aconseguim sempre amb el curs de l'escola.
El jurat ha deixat 3 places desertes perquè cap dels aspirants s'adequava o tenia el nivell suficient per interpretar els personatges. Des de l'organització convocaran unes noves proves de selecció per omplir-los, tot i que expliquen que es tracta de papers petits.
I el cicle de concerts, sopars i som, organitzat per Ullo Promotors per incentivar la recuperació cultural de la ciutat, s'allargarà amb 3 noves sessions. La terrassa de l'Urpí, els jardinets de l'Espai Cultura, acollirà entre setembre i octubre els concerts de la sabadellenca Mar Fallos, però també de Roger Mas i Toni Xuclà. Les entrades pels espectacles ja es poden aconseguir per internet. Els 3 artistes se sumen, doncs, a una programació que durant els mesos de juliol i agost portaran a la ciutat artistes com Helena Gadel, Gemma Humet, Miquel Abres o Judit Nederman.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Un quart i mig d'avui sortim de la ciutat. El govern de la Generalitat aprovarà un pla de rebrots per mantenir el confinament al Segrià.
Ho han anunciat aquest matí Quim Torra, president de la Generalitat, i el vicepresident Pere Aragonès en una roda de premsa on també han rebutjat la decisió de la Fiscalia de Lleida, qui no ha ratificat el confinament domiciliari de Lleida i d'altres municipis del Segrià.
No estem d'acord amb aquesta decisió judicial. No l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que se'n derivin, però no puc posar en perill la salut de les persones. Estem parlant de mesures de protecció de la població urgents que no poden encallar-se ara en un conflicte competencial o de formalitats per la via dels jutjats penals.
Amb tot plegat, el president de la Generalitat i també la consellera de Salut han demanat als ciutadans de Lleida i dels municipis afectats del Segrià que segueixin amb el confinament domiciliari.
Per la seva banda, el govern espanyol s'ha desentès del brot al Segrià i recorda que les competències són de les comunitats autònomes.
Fons de la Moncloa no plantegen per ara intervenir al Segrià, descarten l'estat d'alarma i ho situen com a últim recurs. Les mateixes fonts apunten que el govern espanyol té una comunicació fluida, constant, tècnica i política amb la Generalitat. Generalitat.
Catalunya ha sumat 301 nous positius per Covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut.
Són 515 casos menys que els sumats en l'anterior balanç. Això situa la xifra global de positius en 76.619. De tots els casos nous, 140 corresponen a la regió sanitària de Lleida, 116 dels quals al Segrià, 46 a Barcelona Ciutat, 39 a Girona i 29 a la regió metropolitana Sud. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat 4 de noves.
I l'Hospitalet ha anul·lat l'esport col·lectiu i demana evitar reunions fora de la família. Són les principals mesures que ha anunciat l'alcaldessa Núria Marín davant de l'augment de casos de Covid-19 al seu municipi. Cinc minuts per dos quarts de vuit. Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha entrat oficialment en setmana de Playoff Express. Diumenge a les 8 del vespre, en directe a Ràdio Sabadell, el conjunt arlequinat s'estrenarà a la primera ronda contra el filial de l'Atlético de Madrid. Una cita que ha analitzat en profunditat a l'hotel suís Antonio Hidalgo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Amb l'ascens a només 3 partits, el tècnic del Centre d'Esports ha recordat que el playoff s'ha de gaudir i diu no s'ha de tenir angoixa. Hidalgo veu preparats els seus jugadors per afrontar l'estrena a Al Jazeera, tot assegurant que es troben en plenitud física, mental i també tàctica.
Aquest matí els deia, no? Ara d'acabar l'entrenament, els deia, els he vist avui molt concentrats. Molt concentrats. No? Quan veus la cara d'algú que diu ara sí, eh? Ara sí, això ja està aquí... tothom està bé, tothom no té cap molèstia, tothom està al 100%, pot jugar el diumenge, o sigui que estan concentrats i amb moltes ganes de competir.
Davant hi haurà un filial, el Matalasser, concentrat ja a Marbella, amb 22 homes, però encara sense Manu Sánchez, Rodrigo Riquelme i Álvaro García, en dinàmica de primer equip amb Simeone. Hidalgo prepara el partit com si fos tothom i així espera l'Atlético B.
Ells tenen jugadors que estan jugant amb el primer equip, o sigui que pressió, tampoc crec que la notin, no? Però hòstia, són un equip molt jove, físicament en tots aquests moments agafes la forma millor que els jugadors que tenen una mica més d'edat. Jo crec que serà un partit molt difícil, molt igualat, que no hi hagi massa errors. Bueno, haurem de controlar aquestes emocions del que vagi passant durant el partit. Bueno, has de controlar moltes coses que és una final, són 90 minuts, no pots donar masses concessions, no?
L'autocar del Centre d'Esports marxarà demà cap a Estepona amb el responsable de material del club, Jordi Branzuela, al capdavant, mentre que la plantilla i el cos tècnic ho faran dimecres al migdia en avió.
En aquesta expedició hi serà Manu Lanzarote, que ahir mateix va anunciar a les xarxes socials que no seguirà el Sabadell a la finalització d'aquest play-off.
El mitjapunta barceloní posarà punt final a la seva segona etapa vestint d'arlequinat. Lanza va ser un dels molts jugadors de la plantilla que acabava contracte el 30 de juny i que el va ampliar per poder jugar al Jazeera. Tot i ser un dels fitxatges de més renom, l'estiu passat, no ha acabat de gaudir de tot el protagonisme desitjat i, malgrat els seus 4 gols, ha estat el 15è jugador de l'equip amb més minuts. Hidalgo, però, espera que encara tingui un paper important al play-off.
El Manu, ostres, és amic meu. Vam jugar junts i ara m'ha tocat ser el seu entrenador. Ens ha donat moltíssim amb les seves experiències, un tio que està molt compromès amb des que va arribar des del primer moment, ha entès sempre el que volíem d'ell, ha treballat moltíssim, ens ha donat moltíssim i encara ens donarà coses en aquest playoff, no? Jo crec que agrair al Manu tot aquest temps que hem estat junts, és una institució al club i es mereix qualsevol homenatge que li podem fer, no?
Comptant la primera etapa amb el Centre d'Esports de segona, Lanza s'acomiada amb 91 partits de Lliga disputats i un total de 27 gols. A les últimes hores s'havia especulat amb una suposada negociació amb l'Horta de Víctor Valdés a tercera divisió, però ell mateix ho ha desmentit.
I encara un altre punt sobre el filial del Centre d'Esports, que continua renovant la seva plantilla amb una nova incorporació.
Es tracta de Roc Pan, que enguany ha jugat a Divisió d'Honor Juvenil amb l'Europa. El jove jugador, de fet, tornarà al club arlequinat, d'on va sortir fa un any després de ser un dels titulars de l'equip que va portar el Sabadell juvenil a l'ascens de preferent a Lliga Nacional. Precisament el juvenil A ha anunciat avui un altre fitxatge, el de Román Joaquín Alegre, defensa provinent de Badalona.
Menys d'un minut per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Tota aquesta informació la teniu ampliada i actualitzada a la nostra pàgina web, a radiosabadell.fm, i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i Instagram. I tornem demà a partir de les 10 del matí. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.